Ràdio Estel.
En directe, des del Teatre La Faràndula de Sabadell, en motiu de la final de la 32a edició de la Sardana de l'Any, amb Gerard Carrión.
Bon vespre, amics i amigues oients de Ràdio Estel, que ens escolteu aquest programa especial, aquest Tot Sardana especial, que hem començat a les 5 de la tarda després del butlletí de notícies i us hem estat acompanyant fins a 3 quarts de 7 de la tarda en directe des del Teatre La Faràndula de Sabadell. Ara és un quart de 9 del vespre, continuem al Teatre La Faràndula d'aquesta població del Vallès Occidental des de Sabadell i direm els resultats de la 32a edició de la Sardana de l'Any. Atenció, pel que fa al Premi Joventut, l'accèssit al Premi Joventut ha estat per la sardana Companys de viatge d'en Raül Lacilla. I pel que fa al Premi Joventut és per la sardana La plaça de les il·lusions de l'Anna Abad. Anem ara pel Premi a la crítica. Pel que fa a l'accèssit, el Premi de la crítica és per la sardana Camí d'en Marc Timón. I la sardana guanyadora del Premi de la crítica és la sardana 70 Febrers de l'Enric Ortí. I segur que molts de vosaltres esteu esperant la sardana popular, la sardana de l'any. Doncs bé, comencem per l'accèssit. L'accèssit és per la sardana Elna, del compositor Joaquim Ostenc. Aquest compositor, recordem que va guanyar amb la sardana d'Oll d'Amor fa uns quants anys, que va guanyar doncs, el Teatre l'Auditori de Barcelona i va coincidir en motiu de Barcelona, capital de la sardana. Doncs ara, avui, s'acaba de proclamar, ha guanyat el Premi Popular, l'accèssit, però, amb la sardana Elna, el compositor Joaquim Ostenc. I atenció, la sardana guanyadora, la sardana de l'any, ha estat per la Mola de Matadepera del compositor Jordi León. Doncs aquesta sardana, malauradament, no l'hem pogut escoltar perquè han entrat les vespres des de Montserrat, tampoc la plaça de les il·lusions. Doncs la sardana guanyadora és la Mola de Matadepera del compositor Jordi León. Demà, diumenge 29 de maig, de 9 a 10 del matí, al Tot Sardana, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel, escoltarem les 8 sardanes finalistes de la 32a edició de la Sardana de l'Any. I més informació serà el cap de setmana vinent, que us informarem més detalladament de tot l'escrutini d'aquestes votacions d'avui que hem estat seguint en directe des del Teatre La Faràndula de Sabadell. Us deixem, això sí, amb la sardana de l'any, la Mola de Matadepera d'en Jordi León. El felicitem especialment a en Jordi León i també als altres guanyadors i també tots els compositors que han participat a aquesta final i a tots els altres també que han participat en aquesta 32a edició de la Sardana de l'Any. Gràcies, amics i amigues, que ens hem estat seguint avui dissabte a la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Que passeu un bon vespre, una bona nit i ens hi tornem a posar demà diumenge. Gràcies de tot cor. Que sigueu feliços. Fins demà.
Ràdio Estel. Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant els millors moments de la setmana a Camins.
Camins.
Tornem a la càrrega complint el somni de Miss Catalunya, enganxar-nos amb Gerard Carrión, el sex símbol de les sardanes. La tarda ha estat immensa i ara, per què no parir la festa, arribem els de Camins amb el nostre The Very Best of la setmana. En rigorós fals directe, llaunats com a tunts i disposats per acompanyar-vos, informar-vos i entretenir-vos. Visca Gerard Carrión, guapetón, visca la sardana i visca Alborán. Paula i jo sabem per què. Hei, hei, hei. Bona vesprada d'aquest dissabte 28 de maig del 2022.
Avui, per començar els camins,
recuperarem Elena Alonso, que és la comissària de l'exposició Mujeres entre Renoir i Sorolla, que es va inaugurar dijous al Museu Diocesà de Barcelona. Una repassada a la visió que els artistes tenien sobre la dona a finals del segle XIX. Molt bona pinta, ja la podeu visitar i nosaltres us varem fer aquest primer tast.
I arribarem a les 9 de la mata.
Enric Termes, l'encarregat de la preparació diocesana del Sínode a Barcelona, ens va parlar dijous de la trobada final de la fase diocesana del Sínode que l'arxidiòcesi de la ciutat, com tal, som uns centralistes, ha convocat per demà diumenge. Com ha anat aquesta fase diocesana del Sínode? Què passarà demà? Com continua el camí plegats? L'Enric Termes ens ho va explicar en detall.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Això és Camins, la Macedònia de la ràdio, edició cap de setmana enllaunada i refrescant com un frappuccino, que comiencen los juegos.
Camins.
Elena Alonso, buena vesprada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bienvenida aquí al Camins a Radio Estel. Elena, ahora explico quién eres y por qué nos acompañas hoy. Pero la primera pregunta que la hago, el estilo de la casa del programa, bueno, de la casa no, de este programa, es un poco la primera pregunta que me arropa. Elena, ¿cómo era la mujer a finales del siglo XIX? Sintetizando, porque imagino que habrá muchos matices, claro.
Claro. El universo femenino de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX es un universo muy rico. ¿Sí? Y es el que representan los artistas que tenemos en esta exposición. Uh-huh. Es una mujer que está abriéndose camino, es una mujer que está interesándose cada vez más por la cultura y es uno de los aspectos que precisamente pues que destacamos en la exposición. Porque comienza la exposición con la parte intelectual de la mujer, una intelectualidad que está basada fundamentalmente en la lectura. La mujer lectora es además un tema muy representado y tanto en ese momento como ahora coincide que la mujer es la gran consumidora cultural, más que el hombre. Es una mujer que se está autoformando, es una mujer que quiere salir al exterior, que practica los deportes del automovilismo. Curiosamente, es una mujer que quiere comenzar a aprender a conducir, como representa Ramón Casas, y también que sale a conocer el exterior con el deporte del ciclismo, como representa también Ramón Casas en la obra del Descanso de los Ciclistas. Es una mujer que está abriéndose también a la ciudad, a la conquista de la ciudad, y que también quiere formar parte de espectáculos, no solamente ser una la mujer pasiva que asiste a los espectáculos, sino también ser creadora de estos espectáculos. Uh-huh. También es representativo la mujer que en el exterior, no solamente sale al exterior a la conquista de la ciudad, sino también en la playa, como podemos ver con la maravillosa obra de Luis Marriera, A la playa, que se representa una de sus maravillosas sombrillas japonesas.
Sí. Bueno, pues Elena Alonso nos ha hecho este retrato rápido de esta mujer de finales del siglo XIX, y todo porque mañana jueves se inaugura en el Museo Diocesano de Barcelona la exposición Mujeres entre Renoir y Sorolla, con obras de pintores, ella nos ha nombrado algunos, de la talla de Auguste Renoir, Joaquín Sorolla, Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Joaquín Torres García, y escultores también de la relevancia de Manolo Hugué, Josep Clarà, Josep Llimona o Pablo Gargallo. Son muestras del rico universo femenino de este periodo de finales del siglo XIX, de principios del XX, distribuido en esta exposición en diversos ámbitos: la mujer y la intelectualidad, el retrato, el universo interior, la conquista del espacio exterior que nos explicaba Elena, la mujer trabajadora, los desnudos y una representación arcaica femenina de la mano de Torres García y Renoir. Elena Alonso, que nos acompaña, es la comisaria de la exposición, por lo tanto no hay mejor persona para hablarnos un poco de ella a modo de teaser trailer, porque se inaugura, como os decía, mañana jueves en el Museo Diocesano de Barcelona. Elena, he descrito un poco, y tú también, de manera muy básica, lo que podrán encontrar las personas que decidan visitar esta exposición, que pinta muy bien, pero en tus propias palabras, ¿cómo describirías la experiencia, tú que ya la has vivido?
Pues es una experiencia, sobre todo, que permite disfrutar de algunos de los mejores pintores y escultores de finales del siglo XIX y de comienzos del XX. Por eso tenemos la suerte de tener, como bien decías, a toda esta serie de artistas, pero que además no solamente se pueden ver en el Museo Diocesano, sino que además la exposición se completa con las dos obras que hay en la sala capitular de la catedral.
Sí.
Allí hemos querido incorporar además la obra de Renoir y de Torres García, porque ellos representan la mujer en la representación arcádica femenina. Hay que tener en cuenta que después de la Primera Guerra Mundial en toda Europa hay un, ya se había empezado a dar antes, pero hay un deseo de la vuelta al orden, de la representación de la mujer vinculada a la naturaleza. Es una mujer, además, portadora de valores vinculados a la creación frente a la destrucción que había llevado se había producido por la evolución de esa tecnología, que había llevado a una Primera Guerra Mundial. Por eso hemos querido incorporar precisamente en la sala capitular de la catedral,
sí,
esta obra maravillosa de Renoir, de Jean Fried, Dance in Paisage, o sea, las mujeres en un paisaje, y una representación de la Arcadia tan característica de Torres García de esa época.
Fantástico. Este proyecto expositivo, cuyo núcleo está conformado por obras pertenecientes a la Fundación Fran Daurel, se ha realizado con anterioridad en Sevilla, en Lisboa, con la participación también de la Fundación Carlos Gulbenkian, que no lo lea mal porque es un nombre un poco complicado, así como en el Museo de Pontevedra y en el Museo de Bellas Artes de Alicante. ¿Cómo ha sido la acogida en estas ciudades? ¿Cuál ha sido la experiencia?
Ha tenido una acogida fantástica,
¿sí?
Ha gustado muchísimo. En todas las ciudades. En Sevilla, bueno, coincidió que estuvo abierta muy poquito tiempo porque justamente llegó la pandemia. En Portugal fue maravilloso porque también quisimos establecer un diálogo con artistas portugueses de esa época.
¿Sí?
Tuvimos la suerte de, sí, precisamente, de que la Fundación Gulbenkian prestase obras, las mejores obras que ellos tienen sobre de estos pintores de ese momento. En Pontevedra también fue un éxito el año pasado, y más recientemente en el Museo de Bellas Artes de Alicante también ha tenido una excelente acogida por la nómina de artistas. Sí. Hay que tener en cuenta que tenemos a Anglada Camarasa, a Canals, a Ramón Casas, Rusiñol, y sobre todo también hay que destacar que no solamente es pintura, como bien decías, también hay escultura. Uh-huh. Y tenemos a los grandes escultores del momento. Tenemos obras de Josep Quimona, de Clarà, de Casanovas, de Manolo Hugué o de Gargallo. Manolo Hugué y Gargallo, los grandes renovadores de la escultura en ese momento, que están además entre dos aguas, entre ese retorno al orden, ese clasicismo, y las vanguardias en las que después serán tan 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 relevantes a nivel internacional. Uh-huh. Pues todos ellos están representados aquí en esta exposición tan rica.
Se trata de un proyecto que atiende a las premisas de cultura y territorio también. Ya nos explicabas que cuando estuvisteis en Lisboa también abristeis a los artistas portugueses. Por ello, en esta ocasión, la exposición acoge además una pequeña selección de obras de los fondos del Museo Diocesano de Barcelona y del Museo de Montserrat, y rinde homenaje a dos destacadas mujeres de la sociedad barcelonesa en ese momento, en el siglo XIX. Se trata de Dorotea de Chopitea y Sor Eulalia Anzizu. ¿Qué nos puedes explicar concretamente de estas dos figuras femeninas, Elena?
Sí, son dos grandes mujeres de ese momento. Sor Eulalia Anzizu tiene una muy relevante repercusión en el monasterio de Pedralbes. Es una mujer precisamente criada por la familia Güell, había quedado huérfana de la familia de los Güell. Sí. Ella se cría en este ambiente culto. Tiene desde luego que podía disponer de su fortuna, pero ella decide precisamente acabar siendo Sor Eulalia de Anzizu, precisamente para poder disfrutar de su espiritualidad y de su libertad también como conservadora, porque realmente es la que hace hincapié en poner en valor todo lo que supone el patrimonio cultural, el riquísimo patrimonio cultural de lo que es el monasterio de Pedralbes, la capilla, por ejemplo, de Ferrer Bassas, la primera mujer que empieza a hacer una verdadera labor de conservación archivística, y será especialmente importante para que podamos disfrutar de tantas obras que fue ella la precursora en cuanto a conservación, y además una excelente poeta también. Uh-huh. Y por su parte, Dorotea de Chopitea es una excelente mujer que decide dedicar su fortuna, de origen catalán, nacida en Chile, criada también en Barcelona. Sí. Y decide donar dedicar su fortuna a la creación, no en favorecer aportando únicamente su fortuna, sino en la creación de estructuras como hospitales, como las primeras, lo que sería una actual guardería para que las mujeres, sí, pudiesen trabajar, ser independientes. Uh-huh. Y también que pudiesen dejar a sus niños y no tener que llevárselos al trabajo.
Sí, sí.
Algo tan tan duro, ¿no?
Uh-huh.
Además de que, por supuesto, sabemos que la importante labor que tuvo para la creación de lo que es el Sagrado Cor, y entre otras muchísimas excelentes actuaciones que tuvo en vida. Y por eso queremos rendirle precisamente homenaje a estas dos mujeres.
Muy merecido, porque tal como nos has explicado, para mí eran desconocidas, por eso también te he preguntado, porque seguramente para gran parte de nuestros oyentes también lo son, y nos has descubierto dos mujeres realmente especiales y espectaculares, cada una en su estilo y en su momento. Repasemos, Elena, si te parece, un momento, los diferentes ámbitos de la exposición. Tú, al principio, cuando nos has descrito un poco cómo era la mujer, ya nos has dado pinceladas, pero yo te los nombro, los que me han parecido más interesantes, y me explicas un poco, si te parece bien, de qué manera lo enfocáis o queda plasmado en la exposición. Tú me hablabas de esa mujer lectora, es la más representada, y me decías justamente que hay como un contraste, porque se ponen en marcha, digamos, que de manera con más ímpetu que el hombre de cara al conocimiento, ¿no?
Claro, la mujer en ese momento no tiene acceso a una formación reglada. Uh-huh. Y hay tanto interés en la autoformación.
¿Sí?
Que se produce un boom de creación de revistas Y claro, se produce también literatura especialmente enfocada en la mujer, algo que Unamuno dirá que es literatura de modistería, que es algo que las mujeres debían de leer, otro tipo de literatura, teniendo en cuenta que ya son los grandes educadores de los siguientes ciudadanos, ¿no? Se produce un boom literario y ellas están... por eso aparecen tantas mujeres leyendo. También hay dos cuadros diferentes de dos monjas lectoras, una temática también muy usual. Pero el conocimiento se produce también, esa intelectualidad se produce también en el conocimiento del exterior, gracias al excursionismo, entre otras cosas.
Sí, nos lo decía, sí.
Y también hay que destacar una obra maravillosa hecha a dos manos, a manos de Elvis y de Josep Masriera, de La mujer pintando. Es una mujer, es una, digamos, una rara avis, una representación de una excepción, porque realmente es una mujer que está pintando a plein air, como sus colegas contemporáneos, al óleo, algo que realmente le estaba vetado a las mujeres, porque las mujeres, por desgracia, no tenían acceso a las grandes academias de arte y tenían que formarse al final en otro tipo de obras consideradas en ese momento menos relevantes, ¿no?
Sí.
Como era la acuarela o el gouache. Y es destacado también que en esta exposición todos los artistas son precisamente hombres. No hay ninguna mujer artista representada aquí, y eso es también reflejo de ese momento, ¿no? De las grandes creadoras que incluso entre sus propios compañeros eran muy valoradas y que después han pasado tan desapercibidas a lo largo de la historia, y que solamente ahora, recientemente, es cuando se están empezando a sacar a la luz, a poner en valor todas estas grandes artistas que han pasado tan desconocidas a lo largo de todo el siglo XX hasta hoy en día.
Y sin duda esa labor, digamos, entre comillas, anónima, ha sido un primer paso y ha abierto caminos para que después vinieran otras generaciones que sí han sido más reconocidas como bien se merecen. Te daré dos pinceladas más ya para ir acabando sobre lo que nuestros oyentes y quien se decida a visitar esta exposición, que realmente tiene una pinta muy, 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 muy potente. Este es un tema que me interesa mucho porque me parece fascinante. Todos somos un mundo, Elena, estás conmigo, claro que sí. Pero en la exposición hay un apartado, atención, para el universo interior femenino, que esto me parece espectacular. ¿Podremos vislumbrar todo o parte de lo que contiene ese universo interior femenino?
Sí, está representado en diferentes aspectos. Lo que es el universo doméstico, que está representado por el Francisco Masriera, así como la mujer mirando hacia el exterior de Ramón Casas a través de una ventana. La ventana como un elemento que está muy representado en esa época también, es como una frontera entre dos mundos, ese deseo de mirar al exterior, así como con la escultura de Gimona Modestia, de 1891, y otra que era en mármol blanco, adolescente, maravillosa también, de Josep Gimona, que Josep Gimona precisamente está también representado en el claustro de la catedral, con esta excelente escultura. Y también vemos ese mundo interior de la lección de canto. Vemos también representadas las obras de Ramón Casas, que tiene mucho protagonismo en esta exposición, con Julia representada como invierno, y luego realmente también los retratos, la diferente manera de retratar, las diferentes maneras de retratar, en tanto en escultura como en pintura, por las esculturas de Josep Clarà o de Manol Huguet, y en pintura, pues retratos que hace en París Santiago Rusiñol a la novia de Montmartre, por ejemplo, que es precisamente una noble que decide dejar la familia para irse a trabajar como modelo a París, a descubrir ese París en el que todos están se encuentran. También vemos un retrato de Sorolla o por ejemplo una vieja de Nonel. Es decir, son retratos que son muy diferentes entre sí, pero de los grandes artistas, de los grandes creadores del momento. De Sorolla hay que decir también que hay que destacar también una obra de la que no hemos hablado ahora, pero que también ha sido protagonista en todas las exposiciones. Es el desnudo en el diván amarillo, la representación del desnudo que sigue estando en ese momento, sigue siendo vigente. Está representado en tres obras maravillosas, una de Benjamín Palencia, otra otra obra de Sorolla y otra de Luis Marriera, que es fantástica, ya en ese momento en el simbolismo. El desnudo en el diván amarillo es una excelente obra que, gracias a Francisco de Orella, que la compró en Estados Unidos, la podemos disfrutar aquí. Hay que hablar también de la labor del coleccionista, como decíamos, el núcleo fundamental es de la Fundación Fran Daurel, y es gracias a la labor de esa gran dedicación de Francisco Daurella para dar a conocer su colección con el museo que tiene la Fundación Fran Daurel en el museo en el Pueblo Español, ahí, donde está la parte de la colección contemporánea. Hay que destacar que esta colección que vemos hoy aquí, la mayor parte está en Madrid, en una fundación que hizo precisamente para acercar el arte de los artistas mayoritariamente catalanes a la Comunidad de Madrid.
Mañana será un gran día, esperemos que vaya muy bien y muchas gracias por atendernos.
Gracias, gracias, me vale.
Un abrazo, que vaya muy bien.
Camins, edició cap de setmana. La Macedònia enllaunada.
Mossèn Enric Termes, bona vesprada.
Bona nit.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Mossèn Enric, diries que l'arxidiòcesi de Barcelona ha estat fidel a la crida del Papa a ser una església sinodal?
Jo penso que sí. La resposta ha estat positiva. S'hi ha apuntat qui ha volgut, i ha reflexionat qui ha volgut, i el nivell de participació ha estat prou alt.
Sí.
Vol dir que penso que hem respost a aquesta crida.
Són bones notícies, per tant. L'arxidiòcesi de Barcelona ha convocat per aquest diumenge, dia 29 de maig, la trobada final de la fase diocesana del sínode. Serà a partir de les 5 de la tarda i fins a 8:15 al Col·legi Maristes La Immaculada. La presidirà, com no pot ser d'altra manera, el cardenal Joan Josep Omella, amb la participació dels bisbes auxiliars, els vicaris i altres responsables d'àmbits diocesans. Enric Termes, que ja ens acompanya, és l'encarregat de la preparació diocesana del sínode a Barcelona i avui està aquí una mica per explicar-nos com serà aquesta trobada i el que s'ha viscut en els darrers mesos. Mossèn Enric, els organitzadors assegureu que es vol agrair el camí sinodal realitzat, és un dels objectius d'aquesta trobada del diumenge, i també la reflexió que s'ha fet per respondre al moment present, a l'hora que es fixarà la mirada en la sinodalitat que caldrà continuar, doncs també aprofundint i vivint en el futur. Volia preguntar-te justament per aquest darrer punt, com es planteja aquesta sinodalitat futura en tota l'experiència que ja tenim?
D'alguna manera, el sínode és un esdeveniment, però que ens parla de la sinodalitat. I fent sínode fem sinodalitat, i d'alguna manera és com un entrenament, perquè la mentalitat del Papa el que diu és que la sinodalitat ha de ser la manera de ser de l'Església, diu, del tercer mil·lenni, com a mínim a la primera meitat del segle XXI, perquè és la que es toca viure a nosaltres.
Molt bé.
Llavors, penso que és un bon assaig per anar-ho veient. D'altra banda, hem intentat, per una banda, que aquest camí del sínode, per una banda, estigui lligat amb el camí que estava fent la diòcesi, i la perspectiva que veiem de futur és que també aquest camí ha de continuar lligat en tot el camí que anem fent com a diòcesi, amb el pla pastoral, amb les iniciatives que hi ha.
De fet, podem recordar que una església sinodal és la que viu amb els seus membres caminant junts. Aquest és el concepte de base, també refrescar-lo està bé per als nostres oients, perquè és un concepte prou nou, no és nou, però està agafant força darrerament, aquesta força impulsada pel Papa i que s'està replegant a les diferents diòcesis amb aquesta fase diocesana, que sí que és una novetat de cara al 2023. Justament, el lema del 2023 serà precisament per una església sinodal, comunió, participació i missió. Comunió, participació i missió. I aquesta etapa diocesana de preparació a Barcelona connecta molt bé amb un objectiu del seu últim pla pastoral diocesà. De fet, tu ens deies, no?
Sí.
Hem aprofitat l'empremta, el cop fort del sínode per inserir-lo dins del nostre... que és la idea és sortim, l'estem en sortida.
I per una altra banda, ja aquest any ens tocava l'eix del discerniment. És una cosa que va molt unida a la sinodalitat.
Mira, jo t'agafo el guant, perquè tota la vida he escoltat jo crec que és, no sé si és un... no sé com dir-lo, és allò que fan els jueus que tenen com un refrany, no, però com es diu? Ara no em vindrà... Bueno, és igual perquè no em vindrà el nom, però és com una mena d'historieta i deien, què és ser cristiano? ¿Qué es lo propio del cristiano? Y algú deia, la humilitat. No. ¿Y qué es lo propio del cristiano? Bueno, pues participar en los sacramentos. No. ¿Y qué es lo propio del cristiano? No. Y deia, es el discernimiento. El discernimiento. Mm. Lo propio del cristiano es el discernimiento.
Sí. De alguna manera es anar descobrint què ens està dient Déu a cada moment. I això ho hem de fer individualment, cadascú des de la seva situació i el seu compromís, però també com a comunitat cristiana. És a dir, el món canvia, el missatge de l'Evangeli no canvia, però sí que cal veure com es conjuguen les dues coses.
Misdras, és la paraula que no sortia abans, que és aquestes perles de sabidoria que ve del poble jueu, la que jo he explicat no és del poble jueu. O sigui, que no té cap sentit el que he fet en els darrers minuts de ràdio. Parlem de la reunió d'aquest diumenge, mossèn Enric. Com serà a grans trets aquesta trobada que, recordem, serà el Col·legi Maristes, la Immaculada?
Vol tenir tres moments, un passat, un present i un futur. D'alguna manera, recordar moments en què ja hem viscut d'alguna manera la sinodalitat, des de l'Assemblea Diocesana de l'any 81 del segle passat, ja, val?
Sí, clar.
El Concili Provincial, o l'elaboració mateixa del Pla Pastoral del que parlàvem fa un moment.
Sí, sortim.
Sortim, que també es va anar fent molt amb aquest diàleg, amb aquest discerniment, aquest caminar plegats, també. Sí. Un present que és, d'alguna manera, de dir, fer ressò d'aquesta experiència que hem fet de sinodalitat, pot ser una taula rodona en el que diverses persones comparteixin i dialoguin a partir de les seves experiències concretes.
Molt bé.
I en aquest moment també hi hauria una primera presentació de la síntesi que hem anat elaborant d'aquest procés.
Molt bé.
I una tercera part que seria mirant al futur. Tu deies,
sí,
comunió, participació, missió. Doncs la missió continua.
Clar.
I d'alguna manera és donar l'empenta de cara al futur. Per això reprendrem, per una banda, els eixos que ens apunta cap al futur d'aquesta reflexió que hem fet plegats. I, en segon lloc, també el senyor cardenal, doncs, com a pastor de la comunitat,
sí, sí,
suposo que ens donarà forces per continuar.
No ho dubtem.
En la línia de com continua el sínode, però també com continuem el nostre camí com a Església Diocesana a Barcelona.
Teniu, clar, ja hem dit que estarà presidida la reunió pel cardenal Omella, estaran els bisbes auxiliars, vicaris, etc. Teniu idea de la participació, diguem-ne, del poble, de l'Església més de peu?
La capacitat del local són 800 persones.
Bueno,
val?
Em sembla, doncs, considerable.
A hores d'ara teníem apuntades unes 450.
Bueno,
vol dir que encara falta, si algú es vol apuntar, encara té temps, possibilitat de fer-ho.
Doncs queda feta la invitació, perquè segur que és un moment també molt interessant i intens en la fe, també. Una església sinodal, la que viu amb els seus membres caminant junts, ho hem dit. Com s'ha organitzat i com ha funcionat aquesta fase diocesana del sínode a Barcelona?
Des de la invitació del Papa Francesc, des de la Secretaria General del Sínode van publicar uns documents que ens orientessin. Per una banda, un document per posar en marxa. Val?
Sí, d'arrencada, vol
sí,
dir.
I un més metodològic, un vademecum.
Vale.
Llavors, això ens ha permès a cada diòcesi veure com ho plasmem.
Sí.
Nosaltres ho vam fer amb un material molt senzill que convidava a contestar la pregunta fonamental, que és la pregunta fonamental que ha plantejat el sínode. És a dir, quines experiències tenim de caminar junts? Valorem-les? Què hem experimentat de positiu, de negatiu? Experiències que vivim també no només en l'interior de l'Església, sinó també en la nostra camí de ciutadans.
Clar, que en el fons no ha d'haver massa diferència.
No, val, per això, però també és la riquesa de sortir del niu, també. I en tercer lloc, dir, amb això que he descobrint que l'Esperit ens convida a tirar endavant. Després, a nivell pràctic, vam, des de l'equip, jo sóc el responsable, però som tot un equip que ho hem estat preparant, vam fer dues trobades amb vistes als animadors, als dinamitzadors dels grups, una més de formació, per dir-ho d'alguna manera, parlant més de la sinodalitat, i una segona trobada amb elements més que ajudessin a la a la dinamització dels grups.
A la posada en pràctica, sí. Podríem dir. Molt bé.
A partir d'aquí, jo mateix o altres persones, doncs, xerrades, trobades amb grups, s'han anat realitzant
terme, sí,
i ja
sí.
està.
I quins temes, Enric, destacaries com les grans preocupacions expressades en aquestes trobades? Preocupacions dels creients, evidentment.
Jo diria, per una banda, hi ha una reflexió important sobre què significa la sinodalitat.
Clar.
Què significa caminar junts amb les seves llums i ombres, uh-huh. i també amb els elements que en convergeixen, vull dir, el diàleg, l'escoltar, el discerniment que parlàvem abans.
Sí.
Després, per una altra banda, hi ha tot un seguit de temes. Per una banda, el diàleg, la relació entre els creients i la nostra societat. Uh-huh. Val? Després, tot un ventall també de persones que veiem que tenim dificultats. Per exemple, ens sortim molt els joves, uh-huh. que ens costa molt entrar en contacte amb ells i que ells tinguin la veu en l'Església. Ha sortit també molt amb força també el tema del paper de la dona en l'Església. Tot el tema dels marginats, de la gent que no se sent acollida. Hi haurien els marginats, que serien gent amb pobreses i tal, però també hi ha altra gent que no se sent acollida per l'Església, per la seva orientació sexual, pel seu moment moral, entre cometes. Uh-huh. I després també un seguit d'elements, també, per exemple, en tot el tema del llenguatge, que tinguem un llenguatge comprensible per la gent, també a nivell litúrgic, el tema de la formació. Bueno, han sortit tot un seguit d'elements que penso que no partim de zero, però que sí que són tocs d'atenció.
Una de les riqueses que té l'Església, i més en aquests moments en què hi ha una crisi de fe evident en el món i que es flaqueja en aquest sentit, jo considero que són els carismes, els moviments. Han tingut el seu espai en aquest moment sinodal?
És a dir, clar, les respostes... N'hem recollit unes 280 aportacions, uh-huh. que vol dir molts més grups, perquè algunes són síntesi. Hi ha unes 125 parròquies que hi han participat d'una manera o una altra, però també hi ha una bona colla de, per exemple, d'entitats diocesanes i un bon grup de moviments. De moviments que de vegades són molt estructurats, o també de petits grups que han fet. Vull dir que hi ha hagut una contesta i una participació molt variada. I el que m'ha agradat molt és això, que amb molts d'ells, en moltes ocasions, deien, bueno, no només reflexionem pel sinó de l'Església Universal, per dir-ho, sinó també reflexionem sobre el nostre moment, uh-huh. el nostre moment pastoral, el nostre moment vital i la nostra manera de viure i millorar la sinodalitat en el nostre petit o gran àmbit.
Recordem que l'Assemblea General Ordinària del Sínode de Bisbes és un període d'unes 3 setmanes amb sessions diàries intenses i amb bisbes també i altres fidels convidats com a observadors i experts. A partir d'ara, Enric, un cop completada la fase diocesana, quin recorregut tindrà el Sínode fins a la celebració de l'Assemblea Ordinària a l'octubre de l'any que ve?
En primer lloc, ara el mes de juny hi haurà una trobada a nivell de tot l'Estat espanyol,
sí.
Organitzada per la Conferència Episcopal Espanyola, perquè nosaltres hem fet de 280 aportacions i uns 500 folis, per dir-ho així, hem fet un resum de 10.
Oh,
val?
Bon treball de síntesi.
Bueno, sí, sempre queden flecos.
Segur, sí.
I ara, doncs, a partir del que han aportat les diòcesis, la Conferència Episcopal farà la seva, també recollint les nostres aportacions. Uh-huh. Entre setembre d'aquest any i març de l'any vinent estan previstes, en principi, 7 trobades continentals: Europa, Àsia, Orient Mitjà, Àsia, Oceania, Amèrica del Nord i Amèrica del Sud, uh-huh. que també treballaran perquè la realitat de l'Església en cada continent també té els seus accents. Uh-huh. I a partir d'aquí també s'elaborarà un material de treball que servirà per l'Assemblea del mes d'octubre. Però el sinode no acaba aleshores, perquè després el que s'hagi reflexionat tornarà a les diòcesis. Uh-huh. És com un entrepà, eh? Comença les diòcesis, sí, i ha d'acabar les diòcesis.
Sí, l'alfa i l'omega són les diòcesis, evidentment. Sí, sí. En aquest cas, és, perquè, pel que expliques, és, està molt ben estructurat, perquè diguem que són com a etapes que sí, es van completant i que es va fent com una tria d'allò essencial, no?
Sí. Bueno, estem fent un camí que és inèdit.
Clar.
Perquè fins ara era això, una assemblea a Roma... Vull dir, ara és un sínode que durarà 3 anys.
Sí, 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 que es posa en marxa...
I llavors és bueno, la complexitat, però també la riquesa d'aquest camí plegat.
I tant, i tant. Perquè, bueno, jo sempre explico en aquest programa, els oients fidels estan farts de sentir-m'ho dir, que recordo molt bé les cites, n'hi ha moltes cites que se'm queden a dins, uh-huh, i no tant els autors. No sé qui és l'autor del que, de la que diré ara, però vaig llegir una vegada i se'm va quedar que per anar allà on no se sap, s'ha d'anar per allà on no se sap, no? Mm-hmm. I, per tant, una mica s'està obrint camí... Bueno, el Serrat ho definia també, s'hace camino al andar, no? Bueno, Serrat i Miguel Hernández, que crec que el poema és seu.
No, diria que és de Machado.
De Machado.
Però diria, eh?
Vale, vale, podria ser. Doncs, escolta, és això, és caminar junts i anar provant. És una primera experiència, sí, inèdita. Sí. Ja per anar acabant, Enric, com animaries als diocesans de Barcelona i, en fi, de tota Catalunya i Andorra que ens estiguin escoltant a participar en aquesta trobada de diumenge? Què cal fer per inscriure's, per exemple?
La cosa més senzilla és anar a la pàgina web del Arquebisbat de Barcelona, església.barcelona.cat,
sí,
i que hi ha un banner que parla de la trobada aquesta, i a dintre hi ha un link per apuntar-se. I demanen...
Senzill.
Molt senzill.
Unes dades, val? Bàsiques.
Unes dades bàsiques, un nom, cognoms, i un origen i un element de contacte per qualsevol tema. I llavors el que sí que demanarem és que el rebut que aquella persona rep conforme que està apuntada, que el porti...
La confirmació que la porti
més que tot perquè... Bueno, també...
Que sí, per comprovar.
No, i després tenim una capacitat que hem de ser responsables.
Clar, evidentment. Clar. Avui en dia totes aquestes coses s'han de tenir molt en compte. Per tant, convidats tots els nostres oients a participar, és molt fàcil inscriure'ns, i animadíssims a participar d'aquesta trobada de diumenge. Enric Termes és l'encarregat de la preparació diocesana del Sínode a Barcelona, que, com estem repetint constantment en aquesta entrevista, aquest diumenge viurà la trobada final de la fase diocesana del Sínode, recordem, a partir de les 5 de la tarda i fins a 7:45, més o menys, al Col·legi Maristes La Immaculada. Enric, que vagi molt bé aquesta trobada i molts ànims.
Esperem retrobar-nos. Sí.
I fem camins. Aquí cada dia fem camins. Fem
perfecte.
Camins. Moltes gràcies. Punt d'arribar a les 9 de la nit. Fins aquí el The Very Best of Camins d'aquesta setmana, amb un home que ha abraçat la producció radiofònica com a forma de vida, Pau Massip, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, Maria José Mendoza i Mercè Mondelo a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat, Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical, en aquests moments tornant cap a casa, la mar de gust des de Sabadell, i feliç per haver fet ràdio en directe un dissabte. Recordeu que ara de seguida arriba el Pol Marçà i la seva entrevista en profunditat. Us proposa un joc. A veure quantes vegades diu diguem-ne. Vinga, va, a comptar tothom les vegades que el Marçà diu diguem-ne. I nosaltres, que tornem aviat, no us penseu. La banda de camins, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 8 hores de dilluns, cap a les 8:05 o 8:06, grosso modo. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els camins.